la tarda. Ara són les dues del migdia. El Moco Complex de Casinos del Hard Rock és el gran escull que bloqueja la negociació dels pressupostos entre el govern i els comuns. La formació morada demana que es paralitzi la tramitació urbanística d'aquest projecte si el govern de Pere Aragonès vol els seus vots a favor per tirar endavant els comptes. Avui, en una entrevista a Ràdio Estel, el diputat dels comuns, Joan Carles Gallego, demanava gestos al govern.
Però és el govern qui s'ha de moure. Nosaltres aquí estem situant quins són les nostres prioritats, els nostres objectius. El govern ens ha de respondre. El govern el que no pot fer és mirar cap a una altra banda.
Per ara, doncs, sense resposta del govern, sembla que les posicions continuen allunyades. Júlia, Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, i amb la sospita doncs, que el Hard Rock acabarà tirant endavant, els mateixos comuns presenten una proposició de llei perquè els casinos paguin el màxim de tribut possibles.
Els comuns han dissenyat una llei per garantir que si el Hard Rock arriba a ser una realitat tingui un impost del 55%, una iniciativa que han presentat avui mateix al Parlament de Catalunya. El que volen és tombar una llei que es va aprovar el 2014 per facilitar precisament la implantació del Hard Rock a Catalunya i que preveia que un cop obrís portes, pagaria un tribut del 10%.
I sobre això, des del PSC, el primer secretari, Salvador Illa, demana a la formació que lidera Jéssica Albiach no barrejar coses.
Mirar endavant i treballar, no? I no barrejar llibretes.
Els pressupostos catalans, doncs, que marquen l'agenda política avui i la marcaran les properes setmanes. De fet, fins al 13 de març no es debatran al ple del Parlament, on, per cert, la CUP ja ha anunciat avui qui presentarà una esmena a la totalitat després de no haver-se posat d'acord amb el govern en cap qüestió. Mentrestant, l'agenda política a Madrid la marca el cas Koldo, que ara apunta també cap al Partit Popular, després que el nom del seu portaveu al Congrés, Manuel Tellado, aparegui en el sumari del cas.
I per això el PSOE vol que Tellado comparegui a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo. Segons els socialistes, el diputat apareix com a intermediari entre la trama de la compra de mascaretes durant la pandèmia i el govern balear, que comparteixen ara PP i Vox.
El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama.
Declaracions de la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, aquest matí des de Barcelona. I a aquesta hora, la P7, entre Borrassà i Vilademuls, continua tallada per tasques de neteja després de 4 dies de protestes dels pagesos, que ahir, ho recordaran, van posar fi al tall.
No passa el mateix amb la protesta que hi ha a la 2, a l'alçada de Tàrrega. Els pagesos de Ponent s'han reunit aquest mateix migdia en assemblea per decidir què fan, i d'aquí uns minuts n'han de donar més detalls. Ho seguirem i us ho explicarem en directe.
Tot això en un dia no els afectats per l'accident d'ara fa 3 setmanes en una atracció del parc PortAventura han denunciat i volen demanar el màxim d'indemnitzacions possibles.
Sí, el 75% de les víctimes, inclosa una de greu que encara està ingressada a l'hospital, s'han agrupat per presentar la denúncia al jutjat de Tarragona. Recordem que el passat 11 de febrer la vagoneta d'una muntanya russa d'aquest parc va impactar contra un arbre que el fort vent va fer caure a les vies de l'atracció. Aquest xoc va deixar una quinzena de ferits.
Com va el procés judicial i en quin punt està la investigació d'aquest accident? Li preguntarem avui a l'advocat dels afectats, és Sergi Ramos, a qui trucarem en directe d'aquí una estona. I avui en el bloc esportiu...
Vinícius se ha preparado para jugar el mejor partido posible.
Demà torna Vinícius a Mestalla. Per últim dia, Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. L'estadi on va rebre insults racistes l'any passat i davant l'afició que el va declarar non grat pels seus gestos. València, Real Madrid a les 9 de la nit. Tant el València com Carlo Ancelotti han rebaixat l'atenció d'un match tan polèmic com esperat.
I també demà serà el dia en què podria canviar el futbol.
Es reuneix la IFAB, l'organisme responsable de les normes de l'esport. S'estudiaran diverses mesures, entre elles que els col·legiats anunciïn per megafonia les decisions del VAR o la famosa targeta blava, tot en una trobada que busca també simplificar la redacció del reglament.
I acabarem programa i setmana escoltant les novetats musicals que arriben avui a les botigues i a totes les plataformes digitals. Destaca el primer àlbum en solitari de Guillem Gisbert, després de 15 anys al capdavant de Manel. I em deien Malla de Masurca, em deien Malla de Masurca. El cantant publica Balla la Masurca és un disc d'11 noves cançons que mantenen el seu imaginari i continuen el llegat doncs, dels darrers discos que va publicar amb la banda Manel. Això és a grans trets el que més destacat d'aquest matí de divendres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans. Sàpiguen, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores a l'inici d'un nou cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La jornada d'avui ha començat amb cels força nuvolats, però amb el pas de les hores cada vegada hem tingut més clarianes i aquesta tarda només quedaran restes de núvols cap a les comarques del Pirineu, poc importants. Temperatures avui que baixen una mica. Ja desapareix del tot la forta tramuntana i mestral que hem tingut aquestes últimes hores. De fet, aquesta matinada encara s'han assolit ratxes de més de 100 km per hora a les Terres de l'Ebre. Però ja diem que aquest vent a poc ha d'anar desapareixent. Demà dissabte tindrem Nuvolositat variable a la meitat oest de Catalunya, bàsicament comarques de Lleida i també comarques de Tarragona. I de cara a la tarda hi haurà precipitacions al Pirineu de Lleida, les temperatures molt semblants a les d'avui. I demà a la tarda aquestes precipitacions guanyaran terreny. A la tarda ja pot ploure a qualsevol punt de les comarques de Tarragona, comarques de Lleida i sobretot l'àrea del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant. I és que sobretot la nit de dissabte i diumenge les pluges poden ser pràcticament generals a tot Catalunya, una miqueta més importants que pel Pirineu, amb una cota de neu que es pot situar només per damunt dels aproximadament 900 o 1.000 metres d'alçada i puntualment per sota. De cara a diumenge, encara núvols al nord de Catalunya i més clarianes a la resta, amb unes temperatures que es mantindran estables. Ambient fresc durant el dia, però les nits no seran excessivament fredes.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Catalunya en Comú Podem manté les negociacions amb el govern per trobar un encaix que permeti un vot a favor dels pressupostos que s'han presentat aquesta setmana al Parlament. La posició dels comuns és clara, que s'aturi el projecte del Hard Rock al Camp de Tarragona, i per això demanen que el govern es mogui i els hi oposi fàcil per poder desencallar la votació pressupostària. Avui els comuns n'han parlat en aquesta mateixa emissora.
El diputat d'en Comú Podem i negociador també dels comptes amb el govern, Joan Carles Gallego, ha assegurat que el seu partit estarà assegut fins l'últim dia a la taula de negociació amb la voluntat d'acord, però també ha deixat clar que és l'executiu que presideix Pere Aragonès qui ha de respondre com pensa abordar el macroprojecte. A tot això ha recordat que la setmana passada el Parlament va aprovar una proposta de resolució dels comuns que insta el govern a aturar els projectes com el del Hard Rock, que consumeixen molta aigua tenint en compte el context de sequera. I en aquest sentit, veuen incoherent que en el context actual es vulgui tirar endavant el macrocasino al Camp de Tarragona. Són declaracions al programa La Caravana.
El casino més gran d'Europa, que el que evidencia és que l'acció de govern no té coherència amb els reptes estratègics que hauria d'abordar el pressupost. El pressupost ha d'aprofundir en aquells reptes que tenen que veure amb els problemes socials, climàtics del país.
Gallego considera que el pressupost per al 2024, que hi ha sobre la taula, és poc ambiciós i irresponsable.
Mentrestant, però, com si s'ensumessin, ja que el Hard Rock acabarà tirant endavant, i com a mal menor, els comuns han presentat al Parlament una proposició de llei perquè els casinos a Catalunya, incloent també aquest macrocomplex, el Hard Rock, paguin el màxim percentatge d'impostos.
Actualment, a Catalunya, els casinos paguen uns impostos entre el 20 i el 55% en funció de la factura que tinguin. El 2014, el Parlament ja va aprovar una llei pactada entre Convergència, Unió i el PSC per fer una rebaixa a aquests impostos i passar un tipus únic del 10% un cop es posés en funcionament el Hard Rock. La baixada dràstica era un incentiu per garantir que el projecte s'instal·lés a Catalunya. Amb la proposició de llei actual, els comuns volen garantir que aquesta baixada no es farà efectiva si s'acaba tirant endavant el Hard Rock, i proposen un tipus únic del 55%.
Una idea que des del PSC no veuen amb gaires bons ulls, perquè consideren que és enfangar la negociació dels pressupostos amb coses, diuen, que no tenen res a veure. És el líder socialista Salvador Illa.
El meu grup estudiarà quan hi hagi propostes el que s'ha de fer, no? Però el meu grup el que vol és mirar endavant i treballar, no? I no barrejar llibretes. I això és el que estem fent i intentant fer.
A tot plegat, tornant a aquests pressupostos del govern, que ja se n'ha despenjat completament, és la CUP, que no s'ha entès amb el govern i per això els ha traslladat avui, que presentarà una esmena a la totalitat en aquests comptes. En parla la diputada cupaire Mar Empordanès.
No veiem marge d'entesa amb un govern que viu de les engrunes del PSC. Per tant, traslladarem a la militància el contingut d'aquestes converses, les valoracions que en fem, i durant els propers dies els demanarem que ratifiquin la presentació d'una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos.
L'agenda política, doncs, marcada per aquests pressupostos en les properes setmanes, que passaran la primera prova de foc al Parlament d'aquí a 15 dies, just el dia 13 de març, quan es debatran i votaran aquestes esmenes a la totalitat.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts, més coses. La protesta del tsunami democràtic a l'aeroport del Prat, el dia que es va conèixer la sentència del líder polític dels Procés, no va afectar el trànsit d'avions ni va posar en risc tampoc la seguretat aèria i els usuaris. Ho diu l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que respon així a una petició del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que sosté que aquesta protesta del tsunami va comportar aldarulls i desordres a l'interior de la terminal i que va posar en risc, per tant, la integritat física de viatgers i treballadors. I per això acusa el president Puigdemont i 11 persones més de terrorisme.
Informe redactat per l'Agència de Seguretat Aèria exposa una conclusió contrària al delicte de terrorisme que judicialment es vincula al moviment de Tsunami i pel qual estan encausats Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, tal com va acordar ahir el Tribunal Suprem. L'agència apunta que no es va posar en perill cap avió els seus ocupants o qualsevol altra persona i també afegeix que no ha rebut denúncies per part de particulars, forces i cossos de seguretat de l'Estat i cossos policials, locals i autonòmics en relació amb la protesta de Tsunami.
I encara en informació política, però mirant ara cap a Madrid, el PSOE vol que el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado, comparegui a la Comissió d'Investigació sobre el cas Koldo, després que el seu nom hagi sortit al sumari del cas. Segons els socialistes, el diputat apareix com a intermediari entre la trama de la compra de mascaretes durant la pandèmia i el govern balear, que comparteixen ara PP i Vox. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Montero acusa el PP de sobreactuar demanant la dimissió de Francina Armengol com a presidenta del Congrés. La vicepresidenta del govern creu que els populars volen crear una cortina de fum i els reclama que aclareixin quin paper té en tot el cas el portaveu del Partit Popular al Congrés, Miguel Tellado.
El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto?
En una visita al Consorci de la Zona Franca, María Jesús Montero ha recordat que va ser el govern de Francina Armengol qui va reclamar el retorn dels diners per les mascaretes defectuoses. També ha remarcat que l'actual govern del PP i Vox ha deixat caducar aquesta reclamació i qüestiona si Tellado hi ha tingut alguna cosa a veure.
I encara un apunt més, perquè fins al 14 de març els socis de l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANSER, poden votar si l'entitat es presenta a les eleccions al Parlament a través d'una llista cívica.
Sí, els socis poden votar per internet o de manera presencial en els més de 80 punts habilitats arreu del país. Els afiliats han de respondre a la pregunta de si està d'acord que l'Assemblea impulsi la llista cívica per la independència a les pròximes eleccions al Parlament, que s'haurien de celebrar d'aquí un any. Els resultats es faran públics el pròxim 16 de març en el marc de l'Assemblea General Ordinària que l'entitat celebrarà a Taradell.
I encara un apunt judicial més, perquè la Fiscalia ha decidit recórrer la sentència al judici del cas Alves.
A l'espera de la petició que faci la defensa de l'exfutbolista blaugrana per rebaixar la pena, la Fiscalia ja ha explicat que les properes setmanes presentarà un recurs centrat a la rebaixa de la pena que va fer el tribunal en base a la reparació del dany que considera que ha fet Alves al pagar 150.000 euros d'indemnització. La previsió és que el recurs es presenti a les properes setmanes.
Més qüestions. L'AP7 continua tallada a la frontera amb França per la neteja de la via que s'està fent després de 4 dies de protestes del sector de la pagesia, que ahir la nit, després d'arribar a un acord amb el govern, van decidir aixecar el tall a l'Empordà. Mentre que l'AP7 s'ha aixecat aquest tall a la 2, a Tàrrega els pagesos el mantenen, però si estaran fins demà al migdia. Així ho han decidit ara fa una estona en una assemblea que ha acabat, com dèiem, ara fa uns minuts. Així doncs, última hora, un cop finalitzada l'assemblea, els pagesos de Ponent han acordat aixecar el tall que mantenia tallada l'AP2 a Tàrrega fins demà al migdia.
Avui era el quart dia de tall en aquest punt de l'autovia on es concentren desenes de tractors i pagesos, alguns dels quals han passat la nit en remolcs. Els pagesos de Ponent no estan satisfets amb els acords signats ahir amb la Conselleria d'Acció Climàtica.
Precisament el conseller David Mascort ha parlat avui de la sequera que viu Catalunya i ha assegurat que amb les restriccions al consum d'aigua que s'estan vigents ara mateix, el país té reserves suficients fins a final d'any.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Mascort ha destacat la feina que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua. Assegura que ha permès evitar que avui hi hagi dificultats per abastir la població de Girona i de l'àrea metropolitana. Malgrat això, el conseller ha demanat replantejar els consums d'aigua.
Per cert que no sóc jo i prou en aquest món. I que, per tant, quan el meu veí no pot regar els seus camps, no pot plantar l'arròs, doncs jo potser hauria de pensar que aquest any doncs, potser no podré tenir piscina.
Sí, per cert, que davant la greu sequera, la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona comença avui una marató de misses i pregàries per demanar que plogui. Fins al 9 de març, cada dia, a 6:45 del vespre, es farà una pregària a la capella de Sant Miquel i a les 7 se'n farà una altra, a la capella de la Puríssima Sang.
Sí, a banda de les misses, el dissabte, dia 9 de març, hi haurà una processó que recorrerà diferents carrers de Ciutat Vella amb la imatge del Sant Crist de la Sang. Això serà cap a les 8 del vespre. Un cop acabi la missa, la processó sortirà pel carrer del Cardenal Cassanyes i seguirà per la Rambla i el carrer Hospital fins a la plaça del Pedró, on es farà la pregària.
Canviant completament de qüestió, 14 dels afectats per l'accident de l'atracció Tomahawk del Parc PortAventura han presentat una denúncia conjunta al jutjant d'instrucció número 4 de Tarragona. Es tracta del 75% de les víctimes, entre les quals hi ha un dels ferits crítics que encara continua hospitalitzat a l'Hospital de Bellvitge.
Els afectats han interposat la denúncia per lesions i estan a l'espera de l'atestat dels Mossos d'Esquadra per decidir si amplien per altres delictes. Tenen la intenció de demanar les indemnitzacions màximes que permeti la llei, tot i que encara no les tenen quantificades. Tot dependrà de les seqüeles produïdes per les lesions.
Recordem que l'accident va tenir lloc el diumenge 11 de febrer pels vols de les 11 del matí, quan el fort vent va fer caure un arbre damunt de la muntanya russa i el tren hi va impactar. Sobre aquesta denúncia en volem parlar avui i per això saludem a l'advocat que defensa precisament aquests 14 afectats. Ell és en Sergi Ramos. Senyor Ramos, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Quina és la intenció que tenen els afectats presentant aquesta denúncia conjunta?
Aviam, els afectats, els nostres representats, la intenció primera que tenen és, per suposat, saber com van ocórrer els fets, saber qui és responsable d'aquests fets i una mica treure, o sigui, saber quines poden ser les conseqüències d'aquest accident. I les conseqüències d'aquest accident seran, per suposat, la reclamació de les indemnitzacions per les lesions greus i molt greus que han patit les víctimes.
De quines indemnitzacions estaríem parlant? És a dir, hi ha antecedents d'altres accidents similars que pugueu agafar com a referència?
No hi ha, en principi no recordo, almenys nosaltres no ho hem tractat, d'accidents similars, però més que accidents similars s'haurien de mirar les lesions similars. Per suposat que sí que nosaltres en el despatx hem fet moltes reclamacions de lesionats greus, però aquí l'important és que l'accident és molt recent, és de fa dues setmanes, és del 11 de febrer, i per saber amb aquesta actitud a l'abast de totes les indemnitzacions que es poden reclamar per les seqüeles, s'ha d'esperar el moment de l'estabilització. Quan mèdicament es digui, doncs mira, a partir d'aquí hi ha d'aquí en endavant, i el que patiu són seqüeles, amb la qual cosa és en aquell moment quan es pot tenir una xifra aproximada, aproximada, ho dic perquè necessitaríem o necessitarem un informe pericial mèdic, però és en aquell moment on s'han d'establir. Ara mateix és totalment impossible.
Tenen informació de com està la investigació d'aquest accident? Se sap ja si el parc va tenir algun tipus de responsabilitat o va ser un fet totalment imprevisible, tenint en compte el fort vent que hi feia aquell dia?
Ho desconeixem per complet. El més important és esperar l'atestat dels Mossos d'Esquadra i veure exactament quines són les seves conclusions, quines proves quines proves, documents, vídeos, etc., gravacions han demanat, i a partir d'aquí extreure nosaltres les conclusions que considerem oportunes per veure si hi ha delictes o no.
I ja per acabar, senyor Ramos, quina posició està tenint el parc d'atraccions en tot aquest cas? Està col·laborant en el procés judicial?
Bueno, en el procés judicial ara mateix totes les parts i el jutge estem esperant l'atestat, amb la qual judicialment poca cosa es pot fer perquè és importantíssim la presentació d'aquest atestat, però sí que és veritat que nosaltres tenim contacte directe i diari amb els advocats del parc de PortAventura, que per ara estan tenint una posició de col·laboració amb les víctimes, que són qui ara mateix tenen doncs, els majors perjudicis. Tenen una col·laboració econòmica en quant a que se'ls està oferint i se'ls està facilitant allotjament, qui les necessiti, qui hagi d'estar fora de casa seva per anar a l'hospital a veure els lesionats o fins i tot de tractament mèdic. D'acord? Però per ara és l'única col·laboració que s'està portant.
Sergi Ramos, advocat defensor de les víctimes de l'accident al parc d'atraccions de PortAventura. Gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres.
Estel Migdia.
Més coses quan falten menys de 100 dies per les eleccions europees. Una enquesta del Centre d'Estudis i Opinió revela, atenció, que més de la meitat dels catalans sent poc o gens interès per la política europea i que fins a un 84% pensa que la veu de Catalunya no es té en compte a la Unió Europea. Malgrat això, sí que la gran majoria diu que sí que anirà a votar el proper 9 de juny. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Les dades sobre l'interès que els catalans tenen per la Unió Europea no són bones, però això no és motiu per fer-los desistir d'anar a les urnes. De fet, de l'enquesta del CEO se n'extreu que la probabilitat que els catalans votin en aquests comicis és d'un 7,5% de mitjana, tot i que aquesta xifra podria acabar sent més baixa perquè del dit al fet hi ha un gran tret. Fa 5 anys la participació va ser del 60%, més alta de l'habitual, perquè els ciutadans van votar el mateix dia que les europees i les municipals. El cap de l'oficina del Parlament Europeu, Sergi Barrera, espera que aquest any la participació sigui alta, encara que el dia de la votació no coincideixi amb cap altra convocatòria electoral.
L'any 87, l'any 99 i l'any 2019 van coincidir amb eleccions municipals i autonòmiques. I, evidentment, si comparem l'històric, és més elevat que en altres eleccions. Bueno, esperem que, independentment de que coincideixi o no amb altres eleccions, la participació sigui elevada de totes maneres.
De l'enquesta també se n'extreu que la majoria dels entrevistats diu sentir-se molt més català que europeu i més europeu que espanyol, i també sentir molt més interès per la política catalana o espanyola. Amb tot, 3 de cada 4 enquestats es mostra favorable a formar part de la Unió Europea.
Gràcies, Judit. I a Barcelona, concretament al Poblenou, UNICEF ha inaugurat avui el seu centre tecnològic des d'on vol portar internet a totes les escoles del món. La iniciativa, que s'ubica a l'edifici de Cal Alier, és un projecte de l'Agència de les Nacions Unides per a la Infància i també de la UIT, l'organisme de l'ONU especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació. I és un projecte que ja es va presentar a l'edició de l'any passat del Mobile World Congress.
Sí, és que la instal·lació del projecte GIGA, situat a la capital catalana com a centre de tecnologia puntera dedicada a garantir la inclusió digital al món. Les administracions s'han compromès a donar suport a aquest projecte per un període de 2 anys. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 4,5 milions d'euros que inclouen la cessió de Cal Alier per acollir aquestes oficines, i la Generalitat i el Ministeri d'Afers Exteriors hi destinaran 6,5 milions d'euros cadascun.
I dos apunts judicials policials més abans dels esports, i és que a Figueres la Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, ha detingut un home i ha desmantellat un punt de venda de droga il·legal que es feia en una associació canàbica que hi ha a la ciutat.
En l'operatiu s'han intervingut gairebé 6 quilos de marihuana i 797 grams de xix. També s'han confiscat dues balances de precisió, bosses d'envasat, portàtils i diners en efectiu. L'arrestat, a qui atribueixen un delicte contra la salut pública, va quedar en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició del jutge.
I a Cambrils s'han detingut aquesta matinada un home de 24 anys per tràfic de drogues, conduïa sense carnet i donava positiu en marihuana. A més, també se li atribueix un delicte de resistència i desobediència als agents, perquè els Mossos van haver de reduir-lo per la seva forta resistència quan anaven a detenir-lo.
Quan els Mossos el van aturar en un control de trànsit, el conductor, visiblement nerviós, va explicar que no duia cap tipus de substància, però se li van trobar diversos grams d'èxtasi, cannabis premsat, així un embolcall amb un gram de cocaïna i també 600 euros en bitllets fraccionats. Està previst que el detingut passi a disposició del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus en les pròximes hores.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim la informació esportiva amb la mirada posada amb demà, quan es juga un dels partits més polèmics de la temporada, Pol.
Sí, Xavi, el València-Reial Madrid a Mestalla, on l'any passat diversos aficionats del club valencià van realitzar insults racistes cap a Vinícius i l'equip va decidir expulsar-los. Aquest matí el València ha anunciat que ha hissat una bandera a l'estadi amb el lema Zero Discriminació. La bandera es penja en motiu del Dia Mundial de la Zero Discriminació, que és avui 1 de maig. El club explica en la seva pàgina web que es tracta d'una iniciativa pionera al futbol i que reflecteix la lluita del club contra qualsevol forma de discriminació, afirmant que Mestalla és la casa de tots. Ha parlat avui Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid. S'ha mostrat aquest matí conciliador en roda de premsa i insta l'afició valencianista a gaudir, diu, de la festa del futbol. El míster també diu que Vinícius s'ha preparat per aquest partit.
Vinícius se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar al fútbol, hace todo lo posible para ser en una condición optimal para aprovechar y disfrutar de sus calidades.
El València-Reial Madrid es juga demà a les 9 de la nit amb José Luis Jude Bellingham ja recuperats de les seves lesions.
I en clau Barça, Andreas Christensen tanca tots els rumors i jura amor a l'equip i a Xavi.
En una entrevista a la televisió danesa TV2 Sport, el defensa confirma que no marxarà del club i que s'hi troba, de fet, diu, increïblement feliç. Diu que no es veu en un altre lloc que no sigui el Barça la propera temporada i es posa a disposició del nou entrenador que vindrà l'any que ve. Diu que va haver d'acceptar la marxa de Xavi, estigués o no d'acord amb ella, i es mostra agraït amb l'agarenc perquè va ser qui el va portar al Barça. Tanca així qualsevol rumor sobre una venda a l'estiu.
Mirem també l'actualitat gironina, perquè ja tenen el permís d'obres per començar a construir la nova ciutat esportiva del club.
Seran 7 camps de futbol situats a Vilablareix i diverses construccions com vestuaris, un gimnàs i les oficines. Està previst que l'equip gironí pugui traslladar-se a la nova ciutat esportiva aquest estiu, ja abans de l'inici de la temporada vinent. Fins ara i des del 2018, el PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella era la seu d'entrenaments dels gironins, que enceten una nova etapa gràcies al creixement del primer equip aquesta temporada.
I ho comentàvem abans, demà és el dia, molt atents, perquè l'IFAB, l'organisme que edita les normes del futbol a nivell global, es reuneix per estudiar diversos canvis del reglament.
Es posaran sobre la taula que els capitans siguin els únics que poden dirigir-se a l'àrbitre, la introducció d'una targeta blava per mala conducta que comporti l'expulsió temporal d'un futbolista, que els col·legiats duguin càmeres al pit o que puguin anunciar per megafonia les decisions del VAR, fins i tot una major atenció a les pèrdues de temps. Són només algunes de les propostes que es debatran demà i que podrien entrar al món del futbol a partir de la temporada vinent o l'altre, canvis que marcaran un abans i un després en l'esport i que ja s'han provat en categories o partits de menor renom.
I aquest matí hem conegut també el balanç dels disturbis que es van produir ahir en la prèvia de les semifinals de Copa entre Atlètic Club i Atlètic de Madrid.
Un detingut i 4 ertzaines ferits després del llançament de bengales i objectes contra la línia policial que guardava l'estadi de Sant Mamés. També un home va haver de ser hospitalitzat quan desenes de seguidors de l'Atlètic de Madrid van irrompre en un bar i van iniciar una baralla, tot abans d'una semifinal de Copa que s'han endut els bascos per golejada 3-0, 4 en el global, comandats pels germans Williams. Els bascos seran a la final contra el Mallorca, abans però es trobaran amb el Barça Montjuïc.
Un Atlètic-Barça, per cert, d'una jornada que ja comença avui.
Ho fa un duel d'urgències, Celta de Vigo-Almeria, els gallecs amb l'aigua al coll, 3 punts per sobre del descens, els andalusos cuers necessiten puntuar per obrar el miracle. El duel a les 9 de la nit. El Girona, per la seva banda, juga diumenge amb l'altre finalista de Copa, el Mallorca, 6:45, i una estona abans, un altre partit important, l'Atlètic de Madrid-Betis, 4-6.
I també en futbol, la selecció espanyola masculina disputarà un partit amistós amb l'andorrana.
Serà el dia 5 de juny a Badajoz. El maig servirà en l'àmbit esportiu per preparar l'Eurocopa, que comença 10 dies després d'aquest maig a Alemanya, i en l'àmbit institucional per reconèixer els 100 anys de vida de la Federació Extremenya de Futbol, creada l'any 1924. Serà la quarta vegada de la selecció a Badajoz després de disputar-hi les fases de classificació de l'Eurocopa dels anys 99, 2006 i 2021.
Canviant de qüestió, el Barça de bàsquet s'enfronta avui al Mònaco en jornada d'Eurolliga després d'una aturada de 2 setmanes.
Un partit transcendental, ja que es veuen les cares, segon i quart classificat després de la desfeta del Madrid 86-97 contra Panathinaikos. Tots dos equips segueixen aspirant al títol a falta de 8 jornades. Grimau, però, avisa dels perills del rival.
És un partit molt dur contra un dels millors equips ara mateix jugant a Eurolliga. Todos sus jugadores son muy, muy físicos, tanto a nivel de, digamos, fuerza, pero velocidad, rebote, mil cosas. Pero bueno, creo que llegamos preparados.
Un partit que podria suposar el debut de Ricky Rubio amb el Barça 4.719 dies després.
I avui juga el Barça, com dèiem, també ho farà el Baxi Manresa contra un rival directe.
El camp de Múrcia. Els manresans reben la visita d'un equip que, com ells, lluita per entrar al play-off de la Lliga Endesa. Són desens, mentre que els murcians són cinquens, però només estan separats per una victòria de diferència. Els de Pedro Martínez sumen 2 derrotes consecutives i volen tornar a guanyar amb el suport del nou Congost. Serà aquesta tarda a les 6.
I atenció, perquè el Mundial d'Atletisme de Glasgow, greu lesió de Maria Vicente.
La saltadora s'ha trencat a la prova de salt ella mateixa, explicat als mitjans el diagnòstic dels doctors.
Por lo que se ha visto en los servicios médicos, es rotura completa del tendón de Aquiles.
Pateix un trencament complet del tendó d'Aquiles que la deixa fora de les pistes pràcticament tot l'any. Vicente viatja avui a Barcelona i serà operada pel doctor Jordi Puig de Llívol, el mateix que va operar-la al quàdriceps l'any 2022. Era una de les grans opcions de la delegació espanyola d'aconseguir medalles a Glasgow. De fet, arribava com a màxima favorita al pentatló.
I en marxa la segona jornada aquesta hora del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1.
De fet, des de 2:45 estan ara mateix amb els entrenaments de la Free Practice 3. Ahir es van disputar les 2 primeres tandes d'entrenament que van deixar Hamilton i Ricciardo com els primers líders de 2024. Bones sensacions també per Alonso i Sainz en una jornada que va ser de reivindicació per part dels pilots. Max Verstappen va liderar la protesta contra la temporada més llarga de la història, amb 24 grans premis. L'actual campió del món diu que no estarà 10 anys corrent aquest ritme. També el seu company d'equip, Checo Pérez, va recordar que a més de córrer fan més coses i que no els dona temps a tot, mentre que Fernando Alonso creu que la Fórmula 1 s'arrisca a perdre exclusivitat i les ganes de ser vista pels espectadors si es torna tan constant.
I encara una última punta en Fórmula 1, perquè un mail anònim intenta desacreditar Christian Horner.
El màxim responsable de l'escuderia va ser absolt dimecres de les acusacions realitzades per una treballadora que l'acusava de pràctiques irregulars. Malgrat el tancament del procés, centenars de membres de la Federació Internacional d'Automobilisme, caps d'equip, membres del paddock, també periodistes, van rebre ahir un mail anònim amb prop d'un centenar de documents presumptament relacionats amb el cas. Horner no ha comentat res sobre l'assumpte que ha aixecat molta polseguera en la prèvia del Gran Premi de Bahrein.
Molt bé, doncs, Pol, fins aquí. Aquí acaba l'etapa d'en Pol Corredoira en aquest programa també i en aquesta emissora, així que moltes gràcies. Si vols acomiadar els oients, tens el micro.
Ara
el
mateix?
El micro és tot teu.
Home, no, moltes gràcies. Jo us vull agrair a tots vosaltres que sou una gran família, a tota la gent que està darrere, que fa possible a Radio Estel, i que no us podeu imaginar l'esforç, la professionalitat, la generositat amb la que treballa aquesta gent.
que és molt gran i que em fa emocionar i que, que moltes gràcies per tot. I que no m'agrada això perquè els comiats no se'n donen bé i se'n donen bé els esports.
Pues ha estat un plaer, que vagi bé, molta sort.
El plaer sempre meu.
Estel migdia.
Acabarem com cada divendres escoltant les novetats musicals que des d'avui ja es poden escoltar a totes les plataformes. Publica disc, Guillem Gisbert. Es diu Ballar la Masurca, és el primer treball en solitari que publica després del tancament d'etapa al capdavant de Manel.
Sí, un disc on Guillem Gisbert continua amb la sonoritat dels últims àlbums de Manel. En conjunt són 11 noves cançons que mantenen l'imaginari que ha caracteritzat les seves lletres al llarg dels anys. El disc el presentarà en directe a la Sala Polo de Barcelona el dia 3 de maig, amb totes les entrades exaurides. La gira també passarà per Girona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú o Sant Feliu de Guíxols.
I per Ràdio Estel, la setmana que ve també en directe, Guillem Gisbert presentant aquest disc al programa La Caravana. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà, tornarem dilluns, quan siguin les dues del migdia. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip fins les 6. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bon cap de setmana.
La filla va enrolar-se, van marxar en cal del sol. Jo em vaig endinsar en la selva i vaig parar en un...